Bon dia, els infants menors de 6 mesos són els que tenen més risc d'agafar bronquiolitis.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Aquesta campanya s'ha iniciat perquè en aquesta època de l'any hi ha el virus de respiratori sincicial, vale? Que aquest virus afecta sobretot els més menuts. De fet, al llarg de la vida, els nens fins als 5 anys poden anar agafant aquest virus.
És la infermera de l'àrea de pediatria del Cap Garrotxa, Verónica Astudillo, en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Precisament aquesta setmana s'ha començat una nova campanya de vacunació arreu de Catalunya. El virus afecta a la respiració i en alguns casos pot acabar fins i tot en ingrés hospitalari. En hiverns anteriors, els centres sanitaris catalans es van omplir de criatures per aquesta causa. Però l'any passat, quan la immunització ja va fregar el 90%, les hospitalitzacions van caure un 87%. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dijous 26 de setembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Catalunya lidera el rànquing a l'estat on es fan més donacions de mèdula òssia. A Espanya ja s'han superat el 500.000 de donacions. El nombre de donants registrats s'ha quintuplicat en poc més d'una dècada. Comença la redacció del Pla d'Ús Públic que ha de definir les necessitats d'àrees com el Parc Natural de la Zona Volcànica o l'Alta Garrotxa i aplicar mesures. Un exemple és el control de visitants als entorns naturals. El Centre d'Iniciatives Turístiques estrena una nova activitat per als més petits. Es tracta d'una lectura de contes i llegendes de la Castanyera, Sant Jordi i l'Home dels Nassos, amb la presència dels capgrossos que interactuaran amb els infants. Un acte que es farà aquest divendres a les 6 de la tarda. La Setmana Crítica d'Olot, dedicada a la filosofia, se centrarà en el pensament de Kant. Des de dilluns i fins dijous s'oferiran conferències i taules rodones a la Sala del Turín. En esports, el Club Tenis Taula Olot comença aquest divendres el segon any a la Superdivisió. L'equip rebrà l'Alacant amb Arnau Pons, Eix Mudenko i Damián Provost. El partit començarà a 6:45 de la tarda a la Sala de Tenis Taula del Pavelló Pla de Llacs. Sobre rodes parlarem del garrotxí Martí Vayreda, que torna amb més força que mai a l'Europeu de França de bici trial. El pilot i viatge ha decidit a fer un bon paper a les semifinals i colar-se a la gran final. I tancarem l'informatiu d'aquest dijous amb Federico García Lorca, protagonista de l'exposició de la Casa Cultural d'Andalusia, organitzada també per la Federació Andalusa de Comunitats i els Amics de les Lletres Garrotxines, repassa la vida i obres del poeta granadí amb escrits i fotografies.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La justícia europea tomba el recurs de Puigdemont i deixa l'escó de Comín a l'aire. La decisió complica la situació per a Toni Comín, eurodiputat de Junts, a qui la presidenta del Parlament Europeu no va acreditar en espera d'aquesta sentència. Montero defensa els acords amb Esquerra i recorda Junts que la negociació implica renúncies. La ministra intercedeix en la pica baralla entre Junts i Esquerra per l'abast de l'acord de finançament. El vicepérez admet que va acceptar 100.000 euros d'un empresari de criptomonedes com a autònom i sense factura. La Fiscalia del Suprem l'investigarà per suposat finançament il·legal. El 51% dels adolescents espanyols tenen dificultats per identificar una notícia falsa, segons l'associació Save the Children. El 60% dels joves utilitza les xarxes socials com a principal mitjà per accedir a la informació. A la pàgina internacional, Israel rebutja un alto al foc al Líban i insta l'exèrcit a continuar lluitant contra Hezbollah amb tota la força. Netanyahu assegura que els combats de Gaza persistiran fins que s'assoleixin tots els objectius de la guerra. I descobreixen el secret de la longevitat del tauró, que pot viure fins a 400 anys. Un estudi científic apunta que la capacitat d'autoreparació genètica del tauró de Groenlàndia explicaria l'extraordinària longevitat de l'espècie animal amb la vida més llarga.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
La notícia del dia serà aquest vent de sud-sud-oest que va entrar ahir ja amb força a les muntanyes, 94 km per hora dalt del Montseny, però també més de 70 per hora al Pirineu, més de 60-70 en punts de la Costa Brava, també més de 50 a Olot, més de 70 Sant Feliu de Pallerols, vent d'oest, sud-oest, estones de ponent, estones de garbí, que fa disparar la temperatura. Hem començat la mitjanit amb temperatura de 20 a 24 graus en alguns sectors, una temperatura molt disparada, tot i que, per exemple, ahir abans d'entrar el vent, al matí d'hora, a Olot baixàvem a 9 graus, però vaja, de dia vam arribar als 27, i la temperatura molt, molt suau, podríem dir gairebé d'agost, per tant ens llevarem amb mínimes que els hi costarà baixar dels 20 o 22 alguns sectors i no descartem 23 o 24. Estem parlant de la costa, del prelitoral, però també el Pla de l'Estany, també la Baixa Garrotxa sobretot, aquesta zona que està al límit entre la Garrotxa i la Selva, és un lloc de vent del sud i sempre s'hi dispara la temperatura. Avís de vent, avís que pot superar els 70-90 km per hora, temperatura molt suau i aquest dijous que ens portarà màximes, atenció, de 25 a 30 graus i puntualment 32 o 33. Una temperatura molt disparada, semblarà un dia d'agost, francament. Dia de sol, alguns núvols, disminueix la humitat, ja no hi haurà bancs de boira i sembla que de cara a demà o la nit passa un petit front. Aquest front pot donar algun xàfec la nit de dijous a divendres, poca cosa, al Pirineu sobretot, i aleshores divendres baixa la temperatura, una temperatura que pot caure de 4 a 8 graus, al Pirineu pot baixar més de 10 graus, i per tant notarem una refrescada important divendres amb sol, vent de mestral i aquest ambient de tardor.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 26 de setembre de 2024, l'informatiu habitual de Ràdio Olot. Avui comencem parlant dels infants menors de 6 mesos, que són els que tenen més risc d'agafar bronquiolitis. Aquesta setmana ha començat una nova campanya de vacunació arreu de Catalunya. El virus afecta la respiració i en alguns casos pot acabar en ingrés hospitalari. En hiverns anteriors, els centres sanitaris catalans es van omplir de criatures per aquesta causa, però l'any passat, quan la immunització va fregar el 90%, les hospitalitzacions van caure fins al 87%. Aniel Puigverd.
Fa unes setmanes ha començat la campanya de vacunació contra la bronquiolitis, el virus respiratori que afecta principalment els infants. A la Garrotxa s'han distribuït 357 dosis, gairebé la meitat, a l'Hospital d'Olot, amb un total de 151. La resta de dosis s'han repartit entre els diferents CAP en proporció a la població, com és el cas d'Olot, Sant Joan les Fonts, la Vall d'en Bas i Besalú. Arreu de Catalunya, Salut ha comprat 65.000 dosis de l'anticòs monoclonal per protegir els adons del virus VRS amb un cost de 14 milions d'euros. Verònica Astudillo, infermera de l'àrea de pediatria del CAP Garrotxa, explica en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió la importància de la campanya de vacunació.
Aquesta campanya s'ha iniciat perquè en aquesta època de l'any hi ha el virus de respiratori sincicial, vale? Que aquest virus afecta sobretot els més menuts. De fet, al llarg de la vida, els nens fins als 5 anys poden anar agafant aquest virus, però per què és important vacunar els més petits de 6 mesos? Perquè són els que tenen més risc a poder agafar aquest virus. I no només això, sinó que aquest virus el que fa és una infecció respiratòria que els hi pot fer dificultat per respirar i moltes vegades en nens més petits el que fa és acabar amb ingrés hospitalari.
Segons dades facilitades per Salut, la cobertura de la immunització dels nadons nascuts entre abril i setembre del 2023 va ser del 88% en el conjunt de Catalunya. Fins aleshores no hi havia cap mesura preventiva autoritzada per ser administrada en tots els nadons. Entre els infants immunitzats, els ingressos a les unitats de cures intensives es van reduir un 90%, les hospitalitzacions van baixar un 87% i les infeccions pel virus un 69%. Les visites d'urgència hospitalària van baixar un 55,5% i el nombre d'infants amb bronquiolitis atesos a l'atenció primària un 48%. Astudillo remarca els problemes que causa el virus.
Sobretot, principalment la dificultat per respirar, no? Veiem casos de bebès molt petitons que, per exemple, arriben aquí que no poden respirar bé i que necessiten no només un inhalador, sinó ja ajuda més oxigen.
La infermera de l'àrea de pediatria del Cap Garrotxa també explica que durant aquesta època de l'any el que més s'atenen són casos relacionats amb virus respiratoris, com pot ser la mateixa bronquiolitis.
Els comuns en aquesta època d'any, sobretot amb els nens, de fet ja hem començat, són els virus respiratoris, no? Que hi pot anar des del típic refredat de vies altes a una bronquitis, a una pneumònia, vale, passant per aquests estadis. Llavors, clar, ara en aquesta època de l'any, per això és superimportant, no?, fer èmfasis en aquestes coses.
La campanya d'immunització del virus BRS va començar l'any passat, on és aconseguir un ampli descens d'hospitalitzacions i contagis. Els infants que neixin a partir del dimarts que ve i fins al març podran rebre la protecció al mateix hospital abans de rebre l'alta.
També en matèria de salut, Catalunya lidera el rànquing a l'estat on es fan més donacions de mèdula òssia. A Espanya ja s'han superat el 500.000 de donacions. El nombre de donants registrats s'ha quintuplicat en poc més d'una dècada de vigència del Pla Nacional de Mèdula Òssia coordinat per l'Organització Nacional de Transplantaments. L'any 2023 es van fer a Espanya més de 600 transplantaments de donants no emparentats amb el receptor, la xifra més alta de la història, informa Natàlia Moreno.
Convicció, motivació i solidaritat són les principals característiques que ha de tenir una persona a banda dels estrictaments clínics per fer una donació de mèdula òssia. Segurament molts de vosaltres pensareu que es tracta d'un procés dolorós o complex, però és tot el contrari. Fa pocs dies s'ha conegut que a Espanya s'ha arribat a la xifra de les més de 500.000 de donacions, uns números que amplien en escreig els d'anys anteriors i que demostra que ja es tracta d'un procediment que gairebé es fa cada dia en els centres hospitalaris especialitzats. El RETMO és l'únic registre oficial a Espanya encarregat de la gestió de les dades dels donants de mèdula òssia que rep directament de les comunitats autònomes. S'encarrega de la cerca arreu del món de donants compatibles per pacients espanyols i de la coordinació del transport de la mèdula òssia. Un registre dirigit pel doctor Sergi Carol de la Fundació Josep Carreras, el qual ha remarcat la importància de la donació de mèdula òssia.
És l'única forma de curar malalties de la sang, com la leucèmia, com els limfomes, com altres tipus de patologies canceroses d'aquest tipus, però també malalties que sobretot es donen a l'edat pediàtrica, com són les immunodeficiències, com són algunes altres malalties congènites que es basen en aquesta teràpia que ja porta entre nosaltres molts anys.
Arreu del món hi ha més de 42 milions de donants de mèdula òssia registrats als 106 registres que formen part de la World Marrow Donor Association, a la qual pertanyen el RETMO amb els seus més de 500.000 donants actuals. Pel que fa a Catalunya, el RETMO té registrats 80.320 donants. Quan un equip mèdic sol·licita la cerca d'un donant de mèdula òssia, el RETMO inicia aquesta cerca entre tots els registres.
És com una donació de sang. Es fa un procediment que es diu aferesis, que se trau sang des d'un braç, se queden les cèl·lules que van circulant i que són les cèl·lules mare de la sang, que seran les que faran el paper terapèutic al malalt, i per l'altre braç se li retornen el resto de components que no són necessaris, com glòbuls vermells, plaquetes, plasma.
Durant el 2023, la mitjana de dies de cerca d'un donant no familiar s'ha reduït de 46 al 2012 a 28 dies. El nivell d'autosuficiència ha augmentat del 4 al 28% i les donacions efectives han passat del 35 al 396.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Comença la redacció del Pla d'Ús Públic que ha de definir les necessitats d'àrees com el Parc Natural de la Zona Volcànica o l'Alta Garrotxa i aplicar-hi mesures. Un exemple és el control de visitants als entorns naturals, però també les activitats de lleure que s'hi fan. Gerard Puigdemont.
S'ha començat a redactar el Pla d'Ús Públic de la Garrotxa i l'Alta Garrotxa. Agents públics i privats des d'ajuntaments, propietaris i persones que treballen al sector turístic, entre altres, establiran un seguit de necessitats i actuacions per ordenar l'ús públic del Pla Especial del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa. En parla Gemma Canalies, presidenta de Turisme Garrotxa i consellera comarcal de Turisme.
Sobretot aquest pla d'ús públic ens donarà les eines i la informació necessària, sobretot per establir quines són les bases, l'ús que se'n pot fer de forma respectuosa en cada un dels espais naturals, sobretot que tenim a la zona.
El pla inclourà aspectes com, per exemple, la massificació turística en aquests entorns naturals de la comarca, que des de fa un parell d'anys ja s'està regulant i controlant a través d'informadors ambientals i de sistemes de reserva prèvia en alguns casos.
Jo penso que ja s'ha fet molta feina, tenim molt de de les necessitats. A nivell de parlar, a nivell de massificació, en sabem on s'acumulen la quantitat de persones i en quines èpoques de l'any s'acumulen. En aquest cas, ja et diria que potser ja fa més de 2-3 anys que estem treballant a través d'aquestes necessitats i ja s'han emprès tota una sèrie d'iniciatives.
Aquest pla d'ús públic també pretén ordenar les activitats de lleure, així com el desenvolupament econòmic i social dels diversos municipis. L'objectiu és que el pla esdevingui una eina més de protecció i regulació. La redacció d'aquest pla s'impulsa des del Consell Comarcal de la Garrotxa i Turisme Garrotxa, a través de la Fundació EMIS, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i d'Initur. La redacció del pla està finançat pels Plans de Sostenibilitat Turística i els Next Generation dins el projecte La Garrotxa Soft and Smart Country.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El Centre d'Iniciatives Turístiques estrena una nova activitat per als més petits. Es tracta d'una lectura de contes i llegendes de la Castanyera, Sant Jordi i l'Home dels Nassos, amb la presència dels capgrossos que interactuaran amb els infants. Aquest nou acte es durà a terme aquest divendres a partir de les 6 de la tarda.
Un dels objectius del Centre d'Iniciatives Turístiques era poder organitzar una activitat pels més petits de la ciutat i alhora seguir mantenint l'essència de la nostra cultura i tradicions. El CIT ja fa temps que va fer 3 capgrossos i ara celebraran per primera vegada l'activitat anomenada El CIT Conta Contes. Es basa en la lectura de 3 contes i llegendes dels 3 capgrossos de l'entitat, el de l'Anàsia, que és la Castanyera, el d'en Silvestre, que és l'Home dels Nassos, i el de la llegenda de Sant Jordi. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques és Adela Moya.
Físicament allà fora, cobraran vida, perquè així els nens... Clar, ja ells els han vist a les escoles, el que passa que no és el mateix, perquè les escoles són, esclar, ells fan un ball i marxen. En canvi, allà estaran allà, s'hi podran fer fotos, estaran allà amb els nens, actuant amb els nens, interactuant amb els nens i compartint un moment que a l'hora que expliquin el conte, doncs ells estaran allà presents en tot moment.
Tot i que des de l'entitat els capgrossos fan contínues visites a les escoles i residències, expliquen que amb el canvi de local aquestes figures tradicionals han pogut guanyar protagonisme i més visualització. La presidenta explica d'on ve la idea d'aquesta nova iniciativa.
Va ser molt curiós perquè, esclar, vèiem cada dia les ditades dels nens als vidres, les manetes allà posades als vidres, i dèiem, esclar, és que els nens, clar, es volen apropar per veure'ls de la vora, i esclar, i apujaven les manetes. D'aquí va sorgir la idea, un company nostre, hauríem de fer com una jornada de portes obertes. Dic, doncs molt ben pensat. I ho vàrem anar doncs, rumiant i valorant, dic, doncs fem-ho bé. Fem-ho bé i expliquem els contes de cada un dels personatges.
Des del CIT no descarten poder fer llibres físics sobre aquestes llegendes o ampliar els capgrossos en un futur. Aquesta activitat està dedicada a infants de 3 a 7 anys i els llibres els llegiran la Montse Camps i la Rosa Ramos, 2 professores de l'Escola de Sant Roc. L'acte es durà a terme aquest divendres a la seu del CIT, al Passeig de Barcelona, a partir de les 6 de la tarda. Un cop acabada la lectura, hi haurà berenar per als més petits.
Abans dels esports, protagonisme per la Setmana Crítica d'Olot, enguany dedicada a la filosofia, que se centrarà en el pensament de Kant. Des de dilluns i fins dijous s'oferiran conferències i taules rodones a la sala del Turín i seran presents professors universitaris i experts en la matèria, com Josep Olestí, Salvi Torró i Gorg Zimmer.
Del 30 de setembre al 3 d'octubre, la sala Turín-Dolot acull la segona edició de la Setmana Crítica de Filosofia. Enguany la temàtica central serà el pensament de Kant. En parla Àlex Agustí, membre de l'associació Filosofia Ara.
Però Kant té molt clar que si no hi ha uns requisits, si no hem deixat l'animalitat, diu ell, per entrar en el món de la cultura, és molt complicat poder aprendre. i després doncs, dona moltes idees il·lustrades, aquesta idea sobretot que el progrés passa per un progrés educatiu.
Dilluns 30 a les 6 de la tarda, en Amrod Carrasco oferirà la ponència Com no prendre's la vida en filosofia, tres maneres de ser crític. Dimarts 1 d'octubre, també a les 6, Irene de Puig en farà una altra que porta per títol Pensar de manera crítica o ser criticaire. El dimarts 2 a les 6, Fina Virolés parlarà d'Anna Arendt i Eichmann. Finalment, dijous 3 a les 5 de la tarda es parlarà de la pedagogia de Kant i tot seguit els professors universitaris Josep Olesti, Salvi Torró i Jörg Zimmer faran una taula rodona per parlar de la definició d'ésser humà de Kant. Com sempre, l'objectiu de la Setmana Crítica és apropar la filosofia a la ciutadania. En parla Rubén Molina, coordinador de batxillerat i professor de filosofia a l'Institut Montsecopa.
Segueix sent el mateix objectiu que el de la primera edició, no? Portar l'esperit crític o la divulgació filosòfica crítica al bell mig de la ciutat i que se'n pugui doncs, beneficiar tothom que vulgui, no? I que això doncs, ens proporcioni aquestes eines que, com molt bé apuntaves, de vegades, sent jove o adult, trobes a faltar per tractar segons quines qüestions vitals o de l'àmbit polític o de l'àmbit ètic o de l'àmbit de la... etcètera, etcètera, no?
La Setmana Crítica l'organitza l'Associació Filosofia Ara i quatre centres educatius de la ciutat, els Instituts Montsecopa, Bos de la Coma i Garrotxa i l'Escola d'Art d'Olot.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
Torna al tenis taula i torna la Superdivisió Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
El Club Tenis Taula Olot comença aquest divendres el segon any consecutiu a la Superdivisió. L'equip rebrà l'Alacant amb Arnau Pons, Eix Mudenko i Diamant Provost a la tripleta. El partit començarà a 6:45 de la tarda a la sala de tenis taula del pavelló Pla de Llacs d'Olot. Guillem Guardiola.
Arnau Pons, Yaroslav Esmudenko i Damián Provost. Aquesta és la tripleta que protagonitzarà la jornada inicial del Club Tenis Taula Olot en la visita de l'Alacant aquest divendres. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Oriol Puigmal, assegura que els jugadors arriben a l'estrena de Lliga amb un estat de forma excel·lent. El francès Provost serà el gran protagonista en aquest debut a la competició.
En Provost porta 2 anys jugant en aquesta Lliga, és el jugador que hem fitxat. I ha aconseguit fer un 90% els 2 anys, vull dir, també en principi ha de ser un seguro.
El nou fitxatge del Club Tenis Taula Olot jugarà acompanyat d'una de les altres assegurances de la Superdivisió, l'ucraïnès Yaroslav Esmudenko i d'Arnau Pons, que aquest curs haurà de compartir protagonisme amb els altres 2 nacionals de l'equip, Diogo Pinho i Rafael de las Heras.
Bé, molt bé, l'Esmudenko ja va demostrar l'any passat que era un seguro. Esperem que aquest any segueixi amb un nivell semblant. Ja ha començat a jugar a Polònia, els resultats que ha fet estan bé, va anar als Jocs Olímpics, llavors sabem que no ha parat durant tot l'estiu i està competint bé. I l'Arnau també afronta segona temporada consecutiva a Superdivisió, tercera a la seva carrera, i esperem que faci uns resultats millors que els de l'any passat o com a mínim igual.
El Club Tenis Taula Olot rebrà l'Alacant, un bloc que l'any passat es va salvar pels pèls. El director esportiu del Club Tenis Taula Olot, Oriol Puigmal, adverteix que l'Alacant ha format un equip amb palistes molt reconeguts.
Tenen molts jugadors. A dia d'avui tenen 7 jugadors inscrits. Vale? Llavors tenen molta rotació de jugadors, no sabem qui vindran. Tenen 2 jugadors nacionals, tenen el Diego Lillo, que és el jugador de casa, que l'any passat va ser dels que va acabar millor la temporada, era el seu primer any a Superdivisió. Han fitxat el Carlos Fernández, que jugava al Zira l'any passat, que va ser va quedar campió d'Espanya sub-21. Llavors tu és un jugador, és el jugador que va guanyar l'Esmudenko, que ens va eliminar de la Copa del Rei.
El partit entre el Club Tenis Taula Olot i l'Alacant arrencarà a 6:45 de la tarda d'aquest divendres a la sala de tenis taula del pavelló d'esports d'Olot.
De tenis taula passem a parlar de bicitrial, perquè el garrotxí Martí Vayreda torna amb més força que mai a l'Europeu de França. El pilot hi viatja decidit a fer un bon paper a les semifinals i colar-se a la gran final. Serà la quarta prova del garrotxí després de ja recuperar-se de la dura lesió al genoll, que el va apartar de la bicicleta durant molts mesos.
Les lesions són, sense cap mena de dubte, un dels aspectes més durs que ha d'afrontar un esportista durant la seva carrera esportiva. El més important, però, és aixecar el cap i preparar-se física i mentalment millor que mai per evitar cap mena de recaiguda. Això és el que ha fet el pilot de bicitrial Martí Vayreda. Una lesió al genoll el va mantenir apartat dels circuits durant moltes setmanes. De fet, després de 9 mesos sense poder entrenar ni competir, el garrotxí va tornar a agafar la bicicleta aquest juny. El Campionat d'Europa d'aquest cap de setmana no serà la primera prova que disputi el garrotxí després de la lesió. En aquest sentit, les Copes del Món de Noruega, Polònia i França dels últims mesos li han servit d'entrenament. Vayreda arriba a la ciutat francesa de Geumont aquest cap de setmana decidit a fer un bon campionat i, per què no, convençut de recuperar les bones sensacions.
Ara mateix jo per nivell segurament estaria en top 7. Val, els 6 primers classificats a semifinals passen a la final, després l'objectiu és entrar a la final. Sí que és veritat que, bueno, això, si féssim una ordenació per nivell, no, jo estaria una mica per sota, però per tant l'objectiu seria fer-ho molt bé a les semifinals per ja si podem colar-nos a la final.
La idea de Martí Vayreda és classificar-se per a la gran final de l'Europeu d'aquest diumenge, si bé és cert que la competència serà ferotge i que hi ha molts altres pilots amb mesos de molt rodatge. El garrotxí, això sí, ja fa temps que entrena amb normalitat.
Tema entrenaments estic ja entrenant normal, estic entrenant més que l'any passat, clar, perquè l'any passat doncs, amb el genoll em limitava, no? O sigui que tema entrenament sí, el que passa és que segueixen faltant hores, no? Perquè clar, pensa que ja l'any passat no vaig entrenar tot el que hauria hagut d'entrenar, per tant a finals d'anys ja els meus rivals ja em portaven una mica d'avantatge, han set 9 mesos quiet totalment, llavors clar, tots aquests no han parat ningú, tots al revés, han apretat i clar, costa atrapar-los.
El garrotxí Martí Vayreda es va penjar la medalla de bronze al Mundial de Glasgow d'ara fa un any. L'operació al menisc l'octubre passat l'ha obligat a estar fins a 9 mesos aturat, però la idea és tornar a agafar rodatge sobre la bicicleta de mica en mica. Entre cella i cella només un objectiu, demostrar que pot tornar a ser un dels millors pilots de bicitrial del planeta.
Fanàtics del tennis taula. Aquest divendres a partir de 2:15 de la tarda, el Club Tenis Taula Olot, Cap de Vila per Mar, es prepara per un nou repte. On? Al Pavelló Municipal d'Olot. Prepareu-vos per veure pilotes volant a la velocitat de la llum, esmatges espectaculars i punts d'infart. Vine a animar l'equip i sigues testimoni d'un espectacle que farà tremolar la taula. Literalment. Club Tenis Taula, Cap de Vila per Mar, Alicante. Aquest és el ritme del bon joc, on les pales parlen i les pilotes canten.
I avui a la contraportada, per tancar aquest informatiu, parlarem de Federico García Lorca, protagonista de l'exposició de la Casa Cultural d'Andalusia, organitzada també per la Federació Andalusa de Comunitats i els Amics de les Lletres Garrotxines, repassa la vida i obres del poeta granadí amb escrits i fotografies. Dissabte també es durà a terme un espectacle sobre el romancero gitano, que aquest 2024 fa 100 anys que es va començar a escriure.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Aquests són uns versos del romancero gitano del poeta Federico García Lorca. Aquest 2024 fa 100 anys que el poeta andalús va començar a escriure un dels poemaris més importants del segle XX. Federico García Lorca va néixer a Granada l'any 1898. És coetani d'altres figures culturals importants, com ara Luis Buñuel o Salvador Dalí. Va escriure obres tan destacades com Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba. Més de 125 anys després del seu naixement, però, la poesia de García Lorca segueix ben viva i des de fa uns quants dies ben visible també a Olot. La Casa Cultural d'Andalusia, juntament amb la Federació Andalusa de Comunitats i els Amics de les Lletres Garrotxines, han organitzat una exposició amb fotografies, pintures i poemes. Una exposició que va sorgir per l'amor dels seus organitzadors pel poeta andalús i que es podrà visitar fins aquest diumenge. En parla Carri Dorca i Josep Casellas, membre dels Amics de les Lletres Garrotxines.
Com tothom sap, Lorca va ser un gran, gran, gran poeta. Jo diria que és un poeta universal que, malauradament, i per tot un seguit de circumstàncies nefastes, va morir massa jove. L'obra que tenim és boníssima. Imagineu-vos per un moment que aquest senyor hagués tingut una vida o hagués viscut una vida longeva, no? El que hagués pogut deixar.
I és obert a tothom perquè precisament la temàtica de la poesia de Lorca és la denúncia, és la llibertat, és el dret a la vida, el respecte a la persona i els més humils. I això, en aquests moments, crec que convé des dels pàrvuls fins als que fan doctorat. La humanitat s'està perdent, i els valors.
Aquest, però, no és l'únic acte relacionat amb el poeta que es farà a Olot. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a la Casa Cultural d'Andalusia es podrà gaudir de l'espectacle Federico García Lorca, Romancero Gitano. Manuel Luque, president de la Casa Cultural d'Andalusia, explica que serà un espectacle que relacionarà totes les arts de García Lorca.
El dissabte farem una obra una mica de tot el que ell era, que hi haurà pintura, hi haurà música, hi haurà ball, hi haurà poesia. Serà tot el que ell feia, ho hem transmès a la Casa d'Andalusia, serà el lloc que la farem.
A Federico García Lorca el van afusellar el 18 d'agost del 1936, probablement el camí que va de Víznar a Alfàcar, dos municipis de Granada. El seu cos, que no es va recuperar mai, segueix enterrat en una fosa comuna anònima en algun lloc d'aquests paratges.
Amb García Lorca tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 26 de setembre de 2024. De seguida, en profunditat, avui entrevista amb el portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes del Morrot, de cares al ple d'aquesta tarda, on els veïns i veïnes diran la seva referent a un dels projectes que és actualitat en els últims mesos a casa nostra. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.